Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut entre el punt de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la Municipal de Sitges, temps d'informació esportiva, temps, com tots els dilluns, de fer crònica del cap de setmana en aquesta nova edició del Temps de Descompte, dilluns 23 de maig de 2016. Vinga, va, bons titulars en matèria esportiva que ens deixa aquest darrer cap de setmana. El bàsquet Sitges que segella el seu passi a la final a 4 de Copa Catalunya. Ahir va fer bona la renda de més 16 del partit d'anada, jugat aquí a Pinsbens, i la derrota de només un punt, 59 a 58 a Mataró, el classifica, com dèiem, per les semifinals d'aquest proper dissabte, que l'enfrontarà el grup Barna. En matèria futbolística, el Sobrense li va posar les cores força complicades al Sant Boià. D'entrada, gol matiner de Didac i al final, derrota per 2 a 1, que va deixar els santboianencs en plena lluita per l'ascens a la tercera divisió. Vaja, que hi ha dues places per tres aspirants, el Castelldefels, el Sant Boià i el Vilanova. Això a primera catalana. Tercera, ja tenim campió el Montserrat Igualada després de la seva victòria 4-3 amb la Múnia. Es proclama campió i, per tant, nou equip de segona catalana. Només falta saber qui jugarà la promoció d'ascens. Dos aspirants, una sola plaça. O bé Martorell o bé Unió Esportiva Sitges. El Sitges, que li va fer un 8-0 al Sant Cugat Sesgarrigues dissabte a Iguadols, s'haurà de guanyar en el camp de Riudebitlles i esperar que el Martorell no guanyi el Molanta, un Martorell que ahir, doncs, com es diu en aquests casos, va fer els deures i va guanyar 0-2 al camp de la Joventut Ribetana. I a la tercera catalana, millor dit, a la quarta catalana, aventura curteta, escadussera del Club de Futbol Sobrense B a la Copa Catalunya Amateur, ja que el conjunt d'Ernest Serra va caure per la mínima 1-0 al camp del Sant Vicenç dels Horts. I a la part final del programa parlarem també d'hoquei patins, el Club Patí Sitges que clou la temporada amb derrota, la que va encaixar 5-2 el passat divendres a la nit a Calafell, i una temporada més, es pot dir així, es queda a les portes de l'ascens a primera catalana. S'enceta nou projecte? Sí, no? Això li preguntarem, com dèiem, a la part final del programa al responsable esportiu del Club Patí Sitges, Magí Mestre. 4 i 3, comencem.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Dotze. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil.
Si tens entre 16 i 24 anys,
estàs a l'atur
i has acabat els estudis,
la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos
una oferta de feina,
pràctiques laborals, formació
o un itinerari d'emprenedoria.
T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Sitges Country, cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
4 i 6 minuts de la tarda, com dèiem, és una de les bones notícies a nivell esportiu que ens deixa aquest darrer cap de setmana. La classificació per les semifinals, vaja, per la Final Four de Copa Catalunya del bàsquet de Sitges, que ahir, com dèiem, viatjava fins a Mataró amb una renda de més 16 del partit d'anada en aquests quarts de final de la fase final de Copa Catalunya. Com dèiem, derrota per un sol punt, 59-58, en el que va ser una nova demostració del bàsquet de Sitges de que té ganes de fer alguna cosa important aquesta temporada. I de ben segur que la persona a qui saludarem ara mateix, que és el president en Pau Simó, n'és plenament conscient. Pau Simó, molt bona tarda. Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Va,
què tal?
Que no t'escoltava. Què tal?
Bé, bé, bé.
Content, suposo.
Ho veus? Home, per suposar, aquestes coses sempre porten alegria. Però bueno, però aquí estem.
Com dèiem...
Ara, dius.
Deia que l'equip va fer bons aquests 16 punts que duia del partit d'anada.
Sí, inclús, bé, s'han pogut inclús guanyar, però bueno, vull dir, les circumstàncies, vull dir, el nerviosisme de la gent i tot això, vull dir, van perdre d'un, vull dir, l'eliminatòria ja la teníem superada, bueno, i aquí estem, a veure què passa.
El partit d'ahir va tenir els seus moments bons i no tan bons, de fet el Mataró anava al descans amb un avantatge de més 8, 38-30, va arribar fins als 12, en fi, van haver moments, suposo, de nervis, és evident, perquè el Mataró va fer tot el possible per arreglar aquesta eliminatòria, per superar fins i tot els 16 punts, ho tenia difícil, tot s'ha de dir, i al final, doncs, bé, aquesta derrota per un sol punt, és a dir, que l'equip va fer un bon final de maig.
No, va fer, evidentment, vull dir, i després, és que prèviament els altres van arribar a la cantitat que tu dius, perquè també nosaltres vam fallar moltíssim, nervis, i bueno, i mentrestant l'equip se va anar trobant a si mateix, ells ja eren conscients del que se jugaven, ells estaven ben mentalitzats, i bueno, al final van poder tirar endavant el partit, que és el que... l'eliminatòria, que és el que toca.
Gran partit, per cert, d'Edu Riu, 16 punts, 13 rebots, 26 de valoració, en fi, un gran partit, bueno, com ja va fer el partit d'aquí, de Pinsvens.
El partit, evident, i després també acompanya tot el resto dels companys.
Sí, és evident.
Bueno, vull dir, perquè ell sol tampoc no podria fer res, i no li vull donar, no li vull donar els mèrits, sinó, vull dir... és a tot l'equip i així ho hem de... ho he d'expressar jo, vull dir, com a conjunt.
En qualsevol cas, Pau, estem parlant d'un nou èxit de l'equip que ha fet un pas més en aquesta fase final. Ara li espera el grup Barna. M'he donat compte aquest matí, repassant els resultats, que, curiosament, tres dels quatre equips que s'han classificat per aquestes semifinals són del grup del Sitges.
Del nostre grup, sí.
Això explica, evidentment, el nivell del grup 1, en aquest cas, de Copa.
Sí, o potser amb els partits aquests ha tingut més, hem tingut més sort.
També.
Dir-li el que vulguis, perquè ja veus que els altres partits, vull dir, s'han resolt per la mínima en cada partit. Vull dir, de tres, de dos... vull dir, i d'aquí no han passat, els que ens vam disparar nosaltres a casa vam ser nosaltres. Uh-huh. Nosaltres tots ens hem 2-3 punts.
Sí, sí. Mataró 59, Sitges 58, el Sant Adrià, que va guanyar 71-59 a Lluïsos, Viladecans 98-94 a Sant Josep i grup Barna 86 a Cerdanyola. Per tant, Sitges, grup Barna, Viladecans i Sant Adrià disputaran aquestes semifinals aquest proper dissabte, dia 28. Pau, però a hores d'ara, sense saber si la seu ja ha estat concretada o no.
No ho sé, que jo sàpiga, en aquest moment no està concretada la seu, uh-huh. No? I, bueno, vull dir que sàpiguis que és els dos partits en semifinal el dissabte i després els dos partits, un pel primer i segon lloc i l'altre pel tercer i quart lloc, se faran el diumenge, a la tarda.
Val, d'acord.
A veure, jo decidiré que sàpiga on se faci la final i jo ja t'envio un WhatsApp comunicant-te-ho.
Perfecte, t'ho agraeixo. Escolta, no teniu ni la més remota idea on es poden jugar? No us han dit res? No.
No, no ho sé.
Val, no, allò que no us arribés alguna informació de, mira, escolta,
no,
podria ser...
No, de moment no, vull dir, a més és una cosa que vaig preguntar inclús el divendres, a veure si sabien on eren les fases finals, i em van dir que no ho sabien. Uh-huh. Vale? Vull dir, jo suposo que entre avui i demà, vull dir, el tema se salva.
Per tant, doncs, com dèiem, dissabte 28, semifinals, Sitges Grup Barna i Viladecans Sant Adrià, els dos equips que es classifiquin per la gran final la disputaran l'endemà, el diumenge, dia 29. No oblidem tampoc que, més enllà del que podria suposar superar aquesta semifinal contra el Grup Barna i classificar-se per la final, i fins i tot aspirar-la a guanyar, per què no dir-ho, hi ha la possibilitat, Pau, perquè així ho he estat mirant al web de la federació, de disputar amb aquest torneig que es diu Flama del Canigó.
Sí, vull dir, però...
que la jugaran el primer i el segon classificats de Copa Catalunya.
Evidentment, però això és posterior, sí, a que s'hagin fet aquestes d'això. Uh-huh. Però ara, això sí, jo no ho he mirat, vull dir, i no sé ni les dades, vull dir que són per jugar. Però segurament serien per jugar la setmana següent o dintre de 15 dies.
Mira, t'ho dic perquè, com dèiem, ja la federació ha creat aquest torneig, com et deia abans, sí, que es diu Flama del Canigó, que jugaran el primer i el segon de Copa, uh-huh, davant les seleccions est i oest del Llenguadoc. Les dates són 11 i 12 de juny.
Doncs mira, anem a altres. Dintre de 3 setmanes.
Dintre de 3 setmanes seria la localitat de Toluix. Això és un municipi del Rosselló.
Jo sabia que treballàvem per aquest assumpte, vull dir, per aquest tema, ¿vale? Per donar-li una mica de real de dir que Copa Catalunya, a part de ser la primera categoria dintre del bàsquet català, perquè és la primera, la de més nivell, donar-li, pues, vull dir, un final de temporada enfrentant-te amb dos clubs de França. Però no sabia de que ja aquest any se faria.
Sí, sí, doncs bé, de moment l'opció és aquesta, eh? I bé, seria... Doncs,
ahir no ho vaig veure, això. Si ahir ja hi era, a la web, jo no ho vaig veure. Imagina.
Bé, doncs, Pau, un pas més, com dèiem, ara s'ha de pensar amb el grup Barna, de fet, l'equip...
El primer passet, sí. I després, a veure què passa. I esperem, vull dir, que ens vagi bé.
Una cosa sí que està clara, Pau, i és que l'equip està un pas més o més a prop de Lliga EVA. Vàrem parlar amb tu ara fa un parell de setmanes i ja ens vas explicar una miqueta quin és el quid de la qüestió, com estan les coses... I bé, no sé, han passat aquestes dues setmanes, no sé si...
Tot està igual.
No ha canviat
tot
res.
Primer s'han d'anar païnt els diferents esgraons i després ja el podrem de concretar. Però de moment ha estat tot igual.
Perfecte. Doncs, Pau, que aquest està un bon cap de setmana per al bàsquet Sitges és evident, no?, d'aquesta classificació.
I esperem que el proper també ho estigui.
També ho sigui. I hem de recordar també que el sènior femení va guanyar el seu partit, el Bosch Horta, 56-43. Això vol dir que s'ha apuntat ja al primer parcial i dissabte, a 7:45 del vespre, si guanya la pista del Bosco, doncs aconseguirà la permanència, que també és una magnífica notícia.
Exacte. I després una altra cosa que volia dir. Aquest cap de setmana, 28 i 29, sí, aquí a Pinsbens se celebrarà el que és la final de territorial d'infantil.
Perfecte.
Infantil B1, que és on tenim el nostre equip.
Val, perfecte.
I començarà jugant el dissabte a les 10:30.
Doncs bàsquet en categoria infantil, el que se'n respirarà, sens dubte, en aquest proper cap de setmana aquí al pavelló de Pinsbens. Gairebé 4:45 de la tarda. Agraïm al Pau que ens hagi acompanyat de nou en aquest inici de programa. Pau, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Enhorabona i bé, a gaudir d'aquest moment.
Vinga, a veure si el proper cap de setmana tornem a parlar.
Molt bé, gràcies.
Vinga,
bona tarda.
Gràcies, adéu.
Vinga, doncs, recapitulem. Definides, com dèiem, aquestes semifinals de Copa Catalunya, Sitges Grup Barna, bàsquet Sitges Grup Barna i Viladecans Sant Adrià, encara per determinar la seu, com ens comentava ara fa uns instants en Pau Simó, però El que segur són les dates: 28 semifinals, 29 que és diumenge, la gran final i aquest playoff de permanència a la segona catalana femenina, com dèiem també el sènior femení del bàsquet de Sitges, que va donar aquest passat diumenge de fet el primer pas cap a la salvació. Va guanyar 56-43 al Bosc Horta. Recordem que el partit de tornada jugarà a Horta, a Bosc Horta, aquest dissabte a 7:45 del vespre. En el pitjor dels casos, si el femení del bàsquet de Sitges perdés aquest partit, tindria una tercera oportunitat, un tercer partit que es jugaria aquí a Sitges el proper 4 de juny. Però bé, en definitiva esperem que les noies de Vicky Marcos i Xavi Massana aconsegueixin ja finiquitar aquesta eliminatòria i puguin aconseguir una vegada més la permanència en aquesta segona catalana. I el cap de setmana també ens deixa bones notícies per al futbol base sitgetà. Si fa un parell de setmanes parlàvem de l'ascens a preferent de l'Alevià de la Unió Esportiva Sitges, ahir el Benjamí A de la Blanca va aconseguir també l'ascens a preferent de la mà de David Borràs, amb qui ja vàrem tenir ocasió de parlar aquest passat divendres. La victòria a Castelldefels doncs va motivar que el conjunt del Benjamí A de la Blanca, com dèiem, sigui ja nou equip de la preferent. És, com dèiem, un nou èxit que s'ha d'apuntar al futbol base, en aquest cas de la Blanca Subur. Aquests i d'altres resultats que els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs, d'entrada ens hem de felicitar, suposo, per aquest nou èxit, per aquests nanets que entrena el David Porras i, en fi, un nou èxit, com dèiem.
Sí, va ser, bueno, van sortir que ja sabien el resultat de l'equip que li venia darrere, i llavors van posar-se a les piles, i són un equip que tota la temporada ha estat lluitant, i pues, bueno, van aconseguir un resultat de 3-6, a la mitja part ja ho tenien resolt, i a celebrar-ho.
Sens dubte, doncs felicitar a tot l'equip, a tot l'estaf tècnic, evidentment, i als nanos, que són evidentment els grans protagonistes d'aquesta nova fita, d'aquest nou èxit, com dèiem, del Benjamí A de la Blanca Sabor. Hem començat per aquí, era obvi, bueno, que pues, ho havíem de fer, i hem de seguir per la resta.
Doncs pues farem per la resta, com sempre. Pues mira, el juvenil B va empatar 3-3 al camp del Basi Olèrdola. El cadet de preferent va empatar 1-1 al Nou Pinsbens contra el Vilanova i el Geltrú. I el cadet B va perdre al camp del barcelonista Terlenca per 3-1. Segurament aquests dos cadets perdrem la categoria. Mm-hmm. O sigui que una alegria per una banda i dues decepcions
per una altra,
si no hi ha d'aquelles coses que a vegades passa al futbol. Però bueno.
En fi, que els dos cadets tenen molts números, com deies, Isidre, per perdre categoria.
Exacte. Bueno, continuem amb la categoria infantil. L'infantil A va guanyar fàcil 8-2 al canvi de l'ETB a Pinsbens. L'infantil B també va guanyar fàcil a Pinsbens a la Fundació Atlètic Vilafranca per 4-0. I finalment l'infantil C va perdre contra el Basi Olèrdola per 3-0. En categoria L20, l'L20 A es va imposar el Viladecans per 2-3. L'L20 B va guanyar a Pinsbens 5-2 contra el Marianao Poblet. L'L20 C va guanyar fàcil a la Sector Montserratina per 7-2. El D va guanyar 1-3 a la Fundació Atlètic Vilafranca. I finalment l'E també fàcil per 8-1 al Canyelles Associació Esportiva. En la categoria Benjamí, ja hem esmentat el Benjamí A, el Benjamí B va perdre per 1-6 contra el Mas Catarro, el Benjamí C va perdre 3-5 contra el Viladecans i finalment el D va perdre 5-3 contra el Ribes. I això ens dona, pues, que no, mira, avui no he sumat.
No ha sumat?
No he sumat, però bueno, sí. Deixem per dies. L'alegria i les decepcions que avui ens han fet.
Doncs és evident que aquest ascens de preferent del Benjamí A suposa el gran repte o el gran mèrit que té, doncs, una temporada sencera per aquests nanets. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé i bona setmana. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
4:21 de la tarda, seguim endavant en aquesta edició d'avui dilluns, 23 de maig de 2016, del Temps de Descompte, fent crònica del cap de setmana. Arribarem fins les 5 en punt de la tarda en futbol. Hem arribat ja a la penúltima jornada, farem un repàs del que ha passat tant a primera com a tercera catalana i també els resultats de la Copa Catalunya Amateur en aquesta aventura curteta que li ha tocat viure al Sobrense B, ja que va perdre l'equip d'Ernest Serra per un solitari gol 1-0 aquest passat dissabte a la tarda al camp del Sant Vicenç dels Horts. Però anem a pams, repassem aquesta jornada 33 d'entrada amb el grup 2 de primera catalana. Els marcadors, com dèiem, d'aquesta jornada 33, el grup segon de primera catalana, que han estat els següents: Redis 1, Lleida B 1, Jesús i Maria 1, Torredembarra 2, Terrassa 0, Rapitenca 1, Vilanova 2, Sant Ildefons 1, Vilaseca 3, Igualada 2, Viladecans 2, Amposta 0, Balaguer 3, Vistalegre 2, Sant Boià 2, Sobrense 1 i Castelldefels 14, El Catllà 0. Això vol dir que la classificació queda, doncs, com ara fa tot just una setmana. Castelldefels, líder, 67 punts, té molt a prop l'ascens a tercera divisió al conjunt del Castelldefels. Segon, el Sant Boià, 67 punts també, i tercer, el Vilanova, amb 64. Per tant, entre Castelldefels, Sant Boià i Vilanova està aquestes dues places, una d'ascens directe i l'altra de promoció per ser l'any que ve a tercera divisió. En quarta posició hi trobem el Balaguer amb 63, amb 60 l'Igualada. El Sobrense, que és sisè, amb 54 punts, 53 per Lleida B, 53 punts també per Vista Alegre. El Jesús i Maria, que s'ha desinflat força en aquestes últimes jornades, baixa fins a la novena plaça amb 48 punts, 47 per Sant Ildefons, 46 per Vila Seca, 44 per en Rapitenca i 42 per Viladecans. I a la zona ja de descens, Terrassa amb 36, Redis amb 30, Amposta amb 27, Torredembarra amb 19 i el Catllà amb 3. Doncs se queda per perfilar, vaja, el més important. Quins dos equips seran els que definitivament, un com a campió pujarà directament a tercera divisió i l'altre com a segon classificat disputarà la promoció contra el segon del grup primer de primera catalana. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
La cosa està maca.
Molt maca.
La part baixa ja la tenim més o menys definida, amb el descens del Catllà, Torredembarra, Amposta, Enredis i Terrassa. No sabem si s'arrossegarà algun equip més, depèn de com vagin els ascensos i descensos compensats. Vaja, que cada any estem en la mateixa història, però definitivament aquests equips són els que acaben perdent categoria i l'any que ve jugaran a segona catalana. I a dalt, Castelldefels, Sant Boià i Vilanova. Ja aquest matí recordàvem que qui ho té millor, calendari en mà, és el Castelldefels, un Castelldefels que no va tenir gens de pietat del Catllà, li va fer un 14-0, també va complir el Sant Boià, tot i que li va costar superar amb el Sobrense, un Sobrense que es va avançar molt aviat al minut 2 amb gol de Didac. Al final el Sant Boià, doncs, amb la victòria per 2-1, consolida aquesta segona plaça, i el Vilanova, que també va fer la feina, no va tenir gens fàcil davant el Sant Ildefons, va guanyar per la mínima 2-1, i entre aquests tres està la història.
Sí, ja l'hem parlat, s'ha parlat moltes vegades.
Castelldefels, que tancarà temporada...
Ho té bé, perquè la tanca en Amposta.
Això mateix.
Amposta és un equip que ja ha perdut categoria. Castelldefels ja t'ha assegurat, com a mínim, la promoció.
Com a mínim, la promoció, és cert. Sant Boià visita Igualada. Igualada que, després de la derrota a Vilaseca, doncs ja no té cap mena d'opció, però jugar a les Comes, ja de per si, és molt difícil. I suposo que l'Igualada tindrà ganes d'acabar aquesta temporada invicta al seu estadi.
Sí, i a més un Sant Boià que tan sol li val guanyar. Com li val al Vilanova.
El Vilanova que visita Sant Carles de la Ràpita, una rapitenca que evidentment ja ho té tot fet, però que no deixa de ser un altre dels camps complicats.
Clar, és que en cap camp regalaran res, los dos tenen que guanyar, tant un al camp de l'Igualada, que és supercomplicat, perquè l'Igualada no ha perdut cap partida allà, i un altre, doncs, al camp de la Rapitenca, en el que, doncs, també necessita guanyar. És que l'empat no li val a cap. Tots dos necessiten guanyar. Veurem què passa. El que millor ho té és el Castelldefels, sense cap mena de dubte. El jugar amb el Callà, doncs, ja era...
sí, en garantia de...
una garantia, sí, de com a mínim jugar la promoció, i doncs això ho aconseguirà. Després ja veurem, és un horari unificat, pot passar moltes coses. L'Igualada està més acostumat a jugar a les tardes, això pot aprofitar-lo al Sant Boià, perquè el Sant Boià és un equip, doncs, que a camp contrari ha fet millors resultats que no l'Igualada, per això, doncs, ha quedat per sobre. Veurem què passa. Jo penso que el que més complicat ho té per mi és el Vilanova. És el Vilanova perquè depèn d'un altre, no per ell mateix.
És evident que quan passes a dependre de tercers és quan et venen les complicacions. Clar. Et sortirà bé un cop, però és molt difícil. És molt difícil perquè això representa que tu has de fer la feina i esperar que la resta, doncs, acabi de fer-la també per tu. I això és complicat. És complicat. Com dèiem, tot té pinta que Castelldefels i Sant Boià seran els que finalment es podrien dir, es podrien dur el gat a l'aigua. Però bé, no descartem el Vilanova, no, no ho farem,
no.
Perquè evidentment que el conjunt de Dani Gimeno pot guanyar perfectament el camp de la Rapitenca.
Sí,
i el Sant Boià pot punxar a Igualada.
Sí,
sí. Vull dir,
sí, sí.
Estem fent hipòtesis, però és una hipòtesi que es pot donar.
Sí, pot perdre el camp de l'Igualada, i doncs no pot aprofitar molt bé el Vilanova. En aquesta jornada decidirà, això és bastant interessant, que es decideixi tot en l'última jornada.
Ja està bé, Antoni, pensa que fa tants mesos que parlem d'aquesta igualtat a Primera Catalana, doncs tanta igualtat no es podia acabar d'una altra manera que havent d'esperar a l'última jornada per definir els dos equips que estaran l'any que ve a tercera divisió. Vaja, un segur, que és
un
el campió,
segur, sí.
I l'altre que se l'haurà de jugar amb el segon de l'altre grup.
Sí.
Però, de fet, estan a dalt els que veritablement han fet més mèrits. Això no enganya.
Sí, jo potser trobo a faltar una miqueta, doncs, a l'Igualada. Jo penso que ha fet mèrit a l'Igualada per estar dalt del tot. L'ensopegada que està amb el Vilaseca, doncs, lo ha sentenciat, perquè hagués sigut molt interessant també que l'Igualada estigués viu
en aquesta lluita.
Clar, perquè d'aquesta manera, doncs, encara seria més complicat pel Sant Boià.
Clar, fixa't, un últim partit, Igualada-Sant Boià.
Clar, és que és això. Sí, dos, sí, equips que no saben el que es perden al seu camp. L'Igualada no ha perdut cap partit i el Sant Boià tampoc. A Can Contrari ja canvien, ja han ensopegat algun que altre partit, no molts punts, però sí que han ensopegat, i doncs per això tu imagina en aquest escenari, no? Doncs que l'Igualada estigués allà lluitant també per un lloc, no?
Toni, el Subo, que va perdre 2-1 al camp del Sant Boià, un Subo que va donar la cara, que li va posar les coses molt difícils al Sant Boià, de fet va començar marcant molt dureta al minut 2, un gol de Didac, i el Sant Boià va haver de picar pedra. Sí que va tenir oportunitats, però fins ben entrada a la segona part no va aconseguir l'empat a 1 i ja el definitiu 2-1 al tram final. Per tant, el Sant Boià i la seva parròquia de ben segur que van patir.
Sí.
Van tenir l'all al cor durant molts i molts minuts.
Sí, sí, van patir molt, no? Li va posar, com jo dic sempre, la por al cos a tota la parròquia del Sant Boià, perquè no va regalar res al Sorense, va jugar un partit molt seriós. Llàstima el desenllaç final.
Sorense, que va tenir fins i tot alguna opció,
que va tenir
de poder igualar el match.
A minuts 60 i algo, doncs va tenir fins i tot dos pilotes clares, no? El que passa, doncs, que no va faltar una miqueta d'encert en aquest cas, no? Que va donar la cara en tot moment, que en cap moment, doncs, ells pensaven que podien fins i tot empatar, que l'empat va venir molt aviat a la segona part, a minut 3 de la segona part, i que després van aprofitar. És que, de fet, els dos millors jugadors ofensius que té, doncs, el Sant Boià, que és Josele i Buba, són los realment els que van entrar en aquest joc, que van desequilibrar, doncs, el partit.
Són, sens dubte, el braç executor d'aquest Sant Boià, que amb aquesta victòria, com dèiem, consolida aquesta segona posició, i bé, haurà de fer un pas més endavant intentant guanyar a Igualada aquest proper diumenge, que, com molt bé explicaves, Toni, serà d'horari unificat.
Clar.
És a dir, tots els partits es jugaran a les 12 del migdia. tots. Aquí no hi trampa ni cartó.
No, és a dir, no, aquí no.
Hauríem d'estar molt pendents, evidentment, ja no direm de la ràdio, sinó avui en dia és més senzill estar més pendent de Twitter, de Facebook i de les xarxes socials per saber què fan uns i què fan els altres. I el Segurança, per la seva banda, tancarà la temporada, aquesta temporada 2015-2016, rebent Aigua Dols, diumenge a les 12, al Redis.
Sí, és que el Segurança pot tancar la temporada de la millor manera, una temporada històrica.
En el millor dels casos, el Segurança amb una victòria quedaria sisè.
És una bona classificació, molt bona.
Molt bona classificació.
Molt bona classificació.
Que probablement més d'un hagués signat abans de començar la campanya.
Sí, sí, però segur, doncs acabar com acaba el Sobrense amb aquesta sensació. Llàstima que els últims tres partits, el que passa que eren tres partits molt complicats, Igualada, Castelldefels i Sant Boià,
ja fa temps que dèiem que el calendari de final de temporada del Sobrense era molt exigent.
Era molt exigent. I què passa? Doncs que acaba perdent els tres partits, però compte, l'ha perdut els tres partits quan ell ha vist que l'equip estava salvat i que no cal arriscar tant, perquè doncs ja es comença a treballar la propera temporada, i doncs quedar com ha quedat el Sobrense doncs ja és un èxit.
Davant tindrà el Redis.
Sí, el Redis és un equip que a mi me va causar bona sensació al seu camp, va aconseguir empatar un partit que tenia perdut, el que passa que al contrari un equip que ja ha perdut categoria, tot això, clar, la llegenda no és el mateix,
sí.
Però compte que el Torredembarra ha perdut categoria i va guanyar l'altre dia,
sí.
El Jesús i Maria.
Sí, sí, el Jesús i Maria, que ha fet un mal final de campionat. Suposo que, no sé, quan han vist que no han tingut opcions...
S'han desinflat,
entens? I el Redis, que li ha tocat remar contracorrent.
El Redis, sí, és que va començar molt malament, vull dir, va fer un gir, va treballar a veure si podia mantenir la categoria, però va perdre molts punts al principi i això l'ha passat factura. De tota manera, jo penso que la trajectòria de segona volta del Redis està bastant bona, però ja tenia una trajectòria molt dolenta de la primera volta.
I Toni, ja amb el final de temporada gairebé el tombant de la cantonada, haurem de saber quin projecte prepara el Sobrense per la temporada que ve.
Clar.
Si serà amb o sense Josu Julián a la banqueta, si serà amb una renovació de la plantilla, hem d'entendre que sí, que hi haurà incorporacions, que hi haurà baixes, sí, això és llei de vida, però la principal incògnita ara està en saber si Josu seguirà o no al capdavant d'aquest nou projecte del Subo. Li haurem de preguntar en qualsevol cas la setmana que ve quan acabi el partit amb el Redis.
Jo penso que ara per ara l'únic que ho sabrà és ell. Ell i algun directiu del Sobrense.
Evidentment.
Això jo penso ara per ara, no? Doncs que ho sabrem nosaltres més endavant, això és segur. Que el que farà el Josu, no ho sé. Ara sí que te puc dir que no sé si continuarà o no continuarà en el Sobrense. Ja veurem. El que ha passat, doncs, que sí que sé, jo sé que ha arribat, doncs, que ja s'ha parlat amb els jugadors, i que n'hi haurà molts jugadors que continuen perquè li interessa el Sobrense que continuï, com haurà un altres, potser Alberto pot ser un que deixarà de jugar a futbol.
I haurem de saber, Toni, aquest projecte cap a on va encaminat, també.
Jo penso
si
que...
va encaminat a consolidar aquesta primera catalana o va encaminat, per què no dir-ho, a fer un pas endavant.
Sí, però jo el camí que aconsellaria a seguir el Sobrense, tot i que nosaltres no som ningú per aconsellar, són ells els que saben el que tenen que fer i millor que nosaltres, és consolidar, és donar un passet més, consolidar aquesta categoria i tantejar si es pot posar a tercera divisió. Potser tercera divisió és massa categoria en el sentit...
Econòmic i com a estructura de club.
I com a estructura del club per Sobrense. I clar, aquesta primera catalana és una categoria sensacional. Doncs ningú se conforma, tothom vol més, però també tens que saber fins on pots arribar tu.
I està allò ben serè i tocant els peus,
clar.
Els dos, no un ni un i mig, no, els dos a terra.
Clar, és que això és molt important, perquè és més important, Pitu, doncs fer una temporada com has fet aquest any, que tothom m'ha parlat de tu, que està patint per no perdre categoria.
En qualsevol cas, com molt bé dius, Toni, el Sobrense doncs, ha tingut el respecte de tots,
sí.
I de tothom.
I se l'ha guanyat el Sobrense.
I se l'ha guanyat el propi Sobrense, és
evident. Se l'ha guanyat el Sobrense, ningú l'ha regalat res. Han arribat aquí, han fet un digne campionat i doncs estan allà per mèrits propis, no? Això és el camí a seguir del Suburense. No per avançar més, arribarem més aviat, potser arribem més tard. Camí, pas a pas.
Pas a pas, i el proper, com dèiem, diumenge, per cloure ja amb aquesta temporada a partir de les 12 del migdia amb aquí a Aiguadols davant el Redis. I vinga, anem cap a la tercera catalana. Aquí sí que ja s'han decidit algunes coses, però d'entrada en repassem aquests marcadors de la penúltima jornada, que han estat els Sitges 8, Sant Cugat, Ses Garrigues 0, Castellbí 2, Calaf 7, Montserrat Igualada 4, La Múnia 3. Aquest resultat li dona ja el títol de campió i ascens a segona catalana per al conjunt de Paquito Pérez. El Piera 5, Carme 3, La Granada 4, Olivella 1, Martinenca 1, Cubelles 4, Molanta 1, Riudevilles 1, Joventut Ribatana 0, Martorell 2 i Fàtima 3, Anoia 7. Acabada aquesta penúltima jornada, com dèiem, el Montserrat Igualada és ja matemàticament campió amb els seus 80 punts després de la victòria davant la Múnia i jugarà la temporada que ve a segona catalana. Vaja, magnífica temporada la del conjunt igualadí. Segon, Martorell amb 76 i tercer, el Sitges amb 76. Això vol dir que l'última jornada decidirà ja definitivament quin dels dos equips acabarà jugant la promoció d'ascens a segona catalana. Calaf, quart amb 73, 60 per Cubella, 55 per la Múnia, 54 per Martinenca, 53 per Piera, la Juvent Ribatana, que ocupa la novena posició amb 46, 38 per Anoia, 37 per Olivella, 36 per Riudevilles, el Molanta és 13 amb 35, 33 per Carme, i atenció aquí perquè es jugarà o es decidirà també a l'última jornada quin dels dos equips, bé Sant Cugat, bé la Granada, acompanyen Castellbí i Fàtima a quarta catalana. Curiosament, l'última jornada en tapara, Toni, un Sant Cugat, Ses Garrigues, la Granada.
Sí, sí, sí.
Per tant, un dels dos dirà adeu a la categoria.
Sí,
doncs... Separats tan sols, com dèiem, per un punt, 29 per Sant Cugat, 28 per la Granada, que va donar un passet important guanyant a l'Olivella. Si no hagués guanyat, bé, tampoc hagués passat... Bueno, sí, hagués passat, doncs, sí. Que gairebé ja certificava sí. El descens.
Sí, 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 que lo tenien tot, aleshores, sí, sí. Molt complicat, perquè, clar, sí que no ha sumat el Sant Cugat, que va perdre amb els Sitges, i si no hagués sumat el... Clar, i ara ha sumat 3 punts perquè l'altre no ha sumat, però si no, estaria a 4 punts i ja lo tindria... Ja
sí,
lo tindria
no,
tot
no, no,
fet,
no, estaria, no? Estaria ja dat i beneït.
La diferència és que el Sant Cugat amb un empat li val.
Sí.
Perquè tot quedaria igual i el que perdria categoria la Granada.
Sí, senyor. Sí,
senyor. La Granada té que anar allà a guanyar.
En qualsevol cas, un partit dramàtic que decidirà que un dels dos haurà de jugar la temporada que ve a quarta catalana. Crec que estem d'acord, Toni, que el Montserrat és just campió.
Sí, 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 cal felicitar-lo, no? Perquè ha fet un campionat sensacional, no? Ha sabut...
S'ha mantingut moltes setmanes líder, jo ara no ho sé, però de fet, vaja, no...
Jo diria...
Ha flaquejat molt poc,
Molt poc, molt
poc. Molt poc.
Ell ha sabut administrar molt bé la diferència de punts que tenia vers al Calaf, que aleshores era el que lo seguia més, i Martorell, doncs, l'ha sabut administrar molt bé i doncs ha aconseguit un campionat que jo penso que se l'han merescut, perquè l'han jugat i han guanyat i realment han sigut els millors, i per això han pujat de categoria.
Sí, senyor, i queda per saber qui acabarà segon, Martorell o Sitges. El Sitges que dissabte, Toni, va fer, com es diu en aquests casos, un entrenament en públic o un entrenament a portes obertes, va golejar 8-0 a un Sant Cugat que amb, vaja, bastant d'hora ja va baixar els braços, un Sitges que tenia baixes importants, no oblidem, Alejandro Pascua, Saràbia, Candel, però bé, a poc van anar arribant els gols i al final aquest 8-0 que deixava les coses pendents del que pogués fer ahir el Martorell al camp de la Juve Ribatana, i al final el Martorell no va fallar.
No, 0-2. No. I si tu mires el partit, tampoc és un Martorell invencible, no? És un Martorell molt compacte, un Martorell que té una molt bona arribada, que de ben quan renuncia a la pilota, però que la té fa mal, no? La Ribatana va jugar una segona part molt, molt bona. Jo penso, doncs, que amb el 0-1 la Ribatana va tenir la seva excepció. Si arriba, doncs, a marcar aleshores, fins i tot estaríem parlant ara potser d'un altre resultat, perquè estava en el millor moment. El porter no va estar acertat, el porter de la Ribatana, en una jugada en la que minuts abans havia tret una pilota amb el cos impressionant, i se la van passar, no?, aquell, el Xavi García, que és, el Xavi García és un porter molt segur, doncs marcava el 2-0 i l'arribatant no el va tenir, amb un penal que llançava un central, i la pilota doncs la va refusar el porter, i fins i tot el refús era fàcil d'enviar-la dintre, però la va enviar als núvols, no? Al final, doncs, a 0-2, el Martorell va acabar guanyant, va festejar molt aquesta victòria. Home, perquè ells sabien
que aquesta era ja... era l'última pedra del camí. Clar, gairebé, perquè es jugaran aquesta segona plaça en rebent el Sant Pere Molanta aquest proper diumenge a Martorell, mentre que el Sitges Toni haurà de guanyar a Sant Pere de Riudebitlles, cosa sí. que no serà fàcil.
No, és que el Sitges té que anar a guanyar, té que guanyar a Sant Pere de Riudebitlles.
El Sitges ha de guanyar i esperar que el Molanta, rasqui alguna d'allà.
Exacte, faci el miracle. Jo ho veig complicat. Sí que, parlant amb Manel Rodríguez, Manel em deia, els meus jugadors confiaven més en el Molanta que la Ribatana. Sí, però la Ribatana ja han jugat, en canvi el Molanta tenen que jugar. No sé, és que juga molt el Martorell al seu camp,
Sí, com per deixar perdre aquesta gran oportunitat.
Exacte, és una gran oportunitat. Això tan sol ho veus una vegada, que perdis aquesta oportunitat, i més en el teu camp.
Sí, sí.
És molt complicat.
Que podria passar, sí, perquè de més verdes han madurat.
Pot empatar.
Però en qualsevol Molanta, cas, sí. Un mal partit, un mal dia del Martorell, i el Molanta ben col·locadet, ben seriós, que li pugui rascar alguna cosa. Bé, és l'esperança que pot tenir la gent del Sitges a dia d'avui. En acabar aquest 8-0 del conjunt sitgetà davant el Sant Cugat Sesgarrigues, aquestes eren les valoracions que feia Manuel Rodríguez, molt encaminades evidentment al que podia passar l'endemà al camp de la Ribatana.
Bueno, són d'aquests partits que no saps mai com acabaran, perquè és un rival que s'està jugant bastant, i avui venien ells amb l'esperança de, bueno, i per també ja el partit, i venien amb l'esperança de treure alguna cosa per poder-se salvar, però ben trencat, ell ha aguantat 20 minutets, que és el que han aguantat el primer gol. A partir d'aquí, pues, realment ha sigut una superioritat molt manifesta.
Clar, quan miraves a la banqueta i veies que no hi havia un jugador i que, doncs, amb tot el respecte del món, podia jugar, doncs clar, ja t'imaginava que, tot i que aguantessin una miqueta més, acabarien trencat tots.
Bueno, la clau era aquesta, tocar la pilota molt, fer-los córrer molt, i que la segona part, si feia falta, poguéssim acabar de matar el partit. El que passa que no feia falta, pensem que la primera part era amb 6-0, vull dir que ho hem decidit ja per endavant, i millor, perquè els partits continuen millor. Tot i que s'ha de dir que, bueno, jo la segona part he fotut un golet més, perquè els gols a favor sempre venen bé, i no saps mai la classificació si et vindrà d'un gol o no, no?
Sí, sí.
Però bueno, està bé, tampoc pots humillar els rivals fins al punt de fer-los 15 gols, perquè tampoc seria maco, no?
Has aprofitat, doncs, per donar minuts a tothom, d'aquesta manera, doncs, tots han tingut els seus minuts, no?
Bueno, tots no, perquè hi ha molta gent de baixa.
Bueno, no, és que estem a la banqueta baixa.
No, minuts que han anat molt bé perquè agafin ritme, perquè els necessitarem, perquè ara tenim a Sarabia de baixa, sembla important, tenim a Wilmar González no ha vingut, tenim el Pasqua també molt tocat. Ah, són jugadors molt importants que avui no han participat, i per això m'interessa, doncs, que el Xavi, el Gerard, el Pepe, aquests nanos agafin ritme, minuts, i perquè els necessitarem.
Parlar de lesionats, recuperar aquests jugadors per la setmana vinent al camp del Sant Pere Riudebitlles?
Jo crec que Marc segur, perquè Marc era per tema de feina.
Sí.
El que ja no tinc tan clar és que recuperi a Sarabia, que està bastant tocat, i Pasqua és molt dubtós, perquè porta dues setmanes ja bastant... La setmana passada va jugar, però ja va jugar amb moltes molèsties, i va tindre que demanar el canvi, i aquesta setmana ja no hem volgut ni arriscar, perquè ja no podíem arriscar-lo més. De pensar que tenim possibilitats de jugar una promoció i hem d'arribar el millor possible. El que no podem fer és cremar els jugadors que tenim, perquè la temporada es pot fer molt llarga aquest any, i hem de mirar d'arribar el millor possible a tots. El cas que més preocupa ara mateix és el de Sarabia, perquè sí que sembla una lesió més definitiva de cara a la temporada, no?
Bé, el Sitges ha fet el que tenia que fer, els deures. Ara falta, doncs, que faci els deures la Ribatana, no?
Bueno, sí, la Ribatana, doncs, té un partit difícil, però jo penso que donarà feina, esperem, al Martorell, que també ven bastantes baixes, i bueno, i esperem que que demà d'arribar tant pues, tingui un bon dia i pugui plantar cara a un molt bon equip.
Doncs probablement sí que Toni va plantar cara la Juve Ribatana, però al final la victòria, com dèiem, va ser per al Martorell i deixa el camí bastant franc en aquesta última jornada.
Sí, sí, sí. Per això, no? Perquè depèn d'ell mateix i juga al seu camp, no? Juga amb un equip que el Molanta, que jo penso que doncs, n'hi ha molts jugadors que coneixen molt bé els de Sitges i són de Sitges i això, però és que se juga molt al Martorell per ensopegar a casa seva. Veurem què passa, és a veure si n'hi ha vida ni esperança, esperarem fins al moment.
Sí, sí, fins passa. Al xiulet final de l'àrbitre, tant a un camp, a Martorell, com a Sant Pere de Riu de Villes, on el Sitges té un partit difícil, difícil. Sí que el Riu de Villes ja ha fet la feina, sortosament per ells, i no sé si dir sortosament pels Sitges, perquè anar-te a jugar un ascens contra un equip que encara no té la categoria assegurada hauria estat molt més difícil.
Molt més.
Els golejadors del 8-0, no ho hem dit, però bé, van ser... Vaja, tenim tres jugadors amb doblet, Jaume Jordi, Albert Barberà i Gerard López. Aquests tres jugadors van fer doblet i van completar la golejada amb Alejandro Morillas i Fede Rafael en el llançament d'una falta. En fi, Toni, un partit sense història, el que vam viure dissabte a Iguadols, eh?
Sí, cap història.
Cap història, va ser molt superior. Monòleg dels Sitges.
Sí, molt ara... superior. Un Sitges doncs, que al mig del camp va treballar molt, me va agradar molt al mig del camp, tot i que, clar, quan són partits tan tràmits, clar, ja no treus valoracions, però penso que la feina que van fer els jugadors va ser molt bona.
Tanquem capítol futbolístic parlant també de la Copa Catalunya Amateur, perquè el Sobrense B afrontava aquesta primera eliminatòria jugant dissabte a la tarda al camp del Sant Vicenç dels Horts 2014. Al final, un solitari gol a poquet d'acabar la primera part, Toni, va ser suficient per al conjunt de Sant Vicenç per endur-se la victòria. I un Sobrense B que no va ser capaç de marcar. I vaja, que finalitza aquesta història de Copa Catalunya Amateur molt d'hora, a les primeres de canvi.
M'agradaria repassar tota la trajectòria del Sobrense, si és aquest l'únic partit que no ha marcat.
No, jo diria que és el de Can Cartró.
Can Cartró, ja no va marcar.
Sí, Can Cartró. De fet, l'última derrota que pateix és 1-0 a Can Cartró. 1-0, sí,
doncs sí. És el segon partit que surt amb derrota, que pateix derrota en...
Sense haver porteria.
En 31 partits que ha jugat, no? 30 del campionat i un de la Copa, no? Clar, és que és allò, que te surt un partit que potser t'hi farta més encert endavant i doncs acabes perdent aquest partit. Una llàstima, perquè la trajectòria ha estat, el camí ha estat curtet.
Molt curtet. Aquesta primera eliminatòria ens deixa com a equips classificats, els ho comentem, el Burgunyà, que es va imposar al Sant Salvador de Cercs, el Cristinenc, que va guanyar 3-1 al Sant Julià de Vilatorta, el Molinos, que va guanyar 1-3 al camp de l'Ametlla, la Salut Pere Gol, que va guanyar 6-3 al Racing Vallbona, l'Iberiana 2013, que per penals es va classificar també, també es va classificar per penals el Llorença, 3-1 va guanyar el Butzènit a la Granja d'Escarp, per tant classificat, i es va classificar també l'Esparreguera Atlètic Club en guanyar 1-3 al camp de l'Hostalets de Pierola, que són els equips, com dèiem, classificats per la següent ronda d'aquesta Copa Catalunya Amateur, de la qual encara n'és vigent campió el Club de Futbol Sobrense. Tenim el temps just, esperem d'aquí uns instants poder saludar Magí Mestre, responsable esportiu del Club Patí Sitges, per parlar una miqueta d'aquest final de temporada, als equips sèniors del Club Patí Sitges, especialment al seu primer equip, que va acabar doncs, aquesta temporada en tercera posició després de la derrota per 5-2 a la pista del Calafell. Com ha acabat la història en aquest grup D de segona catalana? Doncs bé, el Lleida ha estat finalment el campió amb 71 punts, el Calafell segon amb 65, per tant, des de fa un parell de setmanes que el Lleida-Calafell han aconseguit aquest ascens a la primera catalana. El Club Patí Sitges, que ha quedat tercer amb 56 punts, i finalment el Vilanova ha quedat en quarta posició amb 52. Toni, no sé si dir que ha estat una nova temporada aquesta en la que l'equip es torna a quedar amb la mel als llavis.
Sí, costa molt, de sortir d'aquesta segona catalana.
Està costant Déu i ajuda.
Quan estaves parlant, m'estava recordant de fa molts anys aquell viatge a Masquefa, que l'equip, el Patí Sitges, va estar a punt.
Estàs parlant de fa molts anys.
Però és que per això t'he dit que és que...
L'entrenava Jofre Vila, aquell equip, probablement, o no?
Sí, el Jofre estava... Sí, em sembla que era en Jofre, ara no recordo.
Bé, és igual.
No recordo, però fa molts anys. I va costar molt, i fins que no va començar aquell projecte de Joaquín Navarrete, amb el Javi Navarrete, que van, doncs de la segona van passar a la primera catalana, després de la primera nacional, a la primera nacional catalana i després sí. La primera nacional, doncs això va costar molts anys a impulsar, i ves per on ara està, doncs estem a lo mateix, ja portem uns quants anys allà a la segona catalana, al pou de l'hoquei, però costa molt de sortir d'allà.
I sense saber trobar la tecla en quant a entrenador.
Sense saber trobar la tecla. Jo penso, no ho sé, clar, això ho saben els directius del Patí Sitges, però aquest entrenador que ha tingut últimament...
Doncs, David Márquez, entrenador que estava a la base i que, bé, després de la marxa de Xavier Tarragó, el club li va proposar agafar el primer equip. Doncs, bé, David Márquez, com a mínim, ha fet bons números.
Ha tret molt bon rendiment d'aquest equip.
Bona trajectòria.
Que quan el va agafar ell ja pràcticament estava trencat.
Sí, estava, doncs, no direm que en dinàmica negativa, però amb poc poques possibilitats. De fet, ja sempre hem dit i hem explicat que el Club Patí Sitges ho havia de fer tot perfecte i esperar que Lleida i Calafell ensopeguessin, cosa que no està possible.
No, i que, doncs, pel que s'ha vist, el Lleida té molt més equip que el Patí Sitges, i el Calafell també, no? Doncs per pujar, no? El Patí Sitges s'ha quedat a les portes, però jo penso que ha fet un bon campionat, que ha quedat per davant de los equips que teòricament el Patí Sitges tenia que lluitar, com el Carta del Vilanova, que ha quedat per sota, doncs, dels Sitges. Penso que la trajectòria ha estat molt bona, i que aquest noi ha fet una molt bona feina amb aquest equip, Seria el moment, doncs...
Llàstima que
de donar continuïtat.
Estem trucant al Magí Mestre, clar, i no ens agafa el telèfon, perquè avui precisament li volíem preguntar una miqueta sobre qüestions de futur, no? Què ha de passar amb l'equip la temporada que ve? Clar. Seguirà o no David Márquez a la banqueta? Ha d'haver una mica de revolució a la plantilla per intentar, doncs, donar el salt ja definitiu? En fi, són unes quantes preguntes que caldrà fer-li, si no és avui. Esperem poder-ho fer, doncs, o divendres o dilluns de la setmana que ve amb el Magí Mestre.
Sí, esperem, perquè cap el que sap el que, doncs, el projecte a seguir és ell, i això, doncs, clar, si ell sí que ho sap.
Doncs mira, hem tingut sort i el tenim al telèfon. Magí Mestre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, aquí amunt i avall, amb el cotxe.
Molt bé. Escolta'm, estàvem ara qüestionant-nos una miqueta, jo i el Toni, què ha de passar la temporada que ve, no? Repassant una miqueta com ha anat aquest any amb l'equip, amb el sènior A, tercer classificat, quedant-se una mica a les portes de l'ascens. T'ho pregunto així de directe, perquè evidentment tenim poc temps, abans no arribem a les 5. Què ha de passar l'any que ve? El club ja té clares quines són les línies a seguir, Magí?
Sí, direm, nosaltres ja estem preparant l'equip de l'any que ve. De moment l'estem preparant per segona catalana. Si hi hagués algun rebot o alguna cosa de Calafell, perquè no està molt clar, amb el mateix equip lluitaríem per primera. Però l'objectiu, ja et dic, és fer un equip per poder pujar, i si tenim la sort de pujar per aquests rebots, doncs ja lluitar per primera catalana.
El rebot que parles, Magí, evidentment hauria de ser o hauria de passar perquè el Calafell renunciés a aquest ascens. Us ha arribat, diríem, notícies en aquest sentit, o informació, o rumors, com a mínim?
Diríem que el Calafell estan fent reunions, assemblees, no ho tenen clar, si es queden a Primera Nacional, llavors res. Si fan algun intercanvi amb un altre club de Primera Catalana, doncs s'obriria una plaça, i com que nosaltres hem quedat tercers, agafaríem la plaça aquesta.
Això no suposaria un bé, ho acabes d'explicar perfectament, cap canvi a l'hora de confeccionar l'equip?
No, perquè nosaltres volem fer un equip per per poder intentar pujar i ja amb una estructura i amb una idea de tindre equip per poder estar primera catalana almenys per la meitat i no patir.
Magí, estàs en disposició de dir si David Márquez seguirà o no al front de l'equip com a tècnic?
El David seguirà al club entrenant amb un equip de la base i l'entrenador serà el Carles Busquet, que penja els patins i a part de portar un equip de la base serà el nou entrenador del primer equip.
En fi, doncs ja podem anunciar, com acaba de dir el Magí, que Carles Busquet serà l'entrenador del primer equip del Club Patí Sitges.
Sí, i a part coordinarà la base del club.
Vaja, doncs s'ha posat la primera pedra, com es diu en aquests casos, i ara doncs s'haurà de confeccionar la plantilla.
Sí, diríem que el 40-50% de l'equip es queda i ara estem buscant un porter i dos o tres reforços.
Pararíem d'un porter i un parell o tres de reforços.
Sí, sí.
Doncs, en fi, així estan les coses. És molt d'hora, evidentment, per saber què pot passar en les properes setmanes, però haurem d'estar pendents, en qualsevol cas, d'aquesta decisió que podria acabar beneficiant el Club Patí Sitges.
Sí,
t'ho pregunto així de clar, Magí, si el Calafell, per aquelles coses, doncs, al final no puja, el Club Patí Sitges donaria el seu sí?
Sí, sí, sí. Nosaltres, ja t'he dit, volem muntar un equip per cada dels 3-4 primers per poder lluitar per primera catalana i la nostra idea és, com vaig dir fa uns mesos, estar primera catalana i d'aquí uns anys estar nacional catalana. Això és la nostra idea, amb el 80% de jugadors de casa, amb dos o tres jugadors de fora.
Et pregunto ja molt ràpidament, Magí, per al sènior B. El sènior B que tanca la temporada en desena posició, va perdre aquesta última jornada a Santa Perpètua, 7-2. En fi, una trajectòria, no sé si dir, discreta.
Bueno, és un equip d'una barreja de veterans i joves. L'idea era aquesta, de foguejar jugadors júniors, juvenils, que aprenguin més o menys com funciona la categoria, i si algun dia fan el pas amb el senyor A, que no es noti tant, no? I ja et dic, hi havia una base de dos o tres jugadors veterans, més els tres o quatre joves. Nosaltres fem un balanç molt positiu, ja que durant dos o tres mesos vam guanyar molts partits, ara s'ha notat ja la sort final de final de temporada, però el club està molt contents perquè ja que hem durat molts minuts amb jugadors juvenils, porters, jugadors i juniors. És molt important.
Perfecte. Doncs 2:05, hem fet una mica de balanç així a corre-cuita, però esperem poder parlar una mica més de tranquil·litat amb el Magí en properes dates. Magí, moltes gràcies per atendre'ns.
Vinga, igualment.
Bona tarda, adeu-siau.
Vinga, bona tarda, adeu.
Bé, doncs, Carles Busquet, aquest seria un dels titulars, ja que ens deixa aquesta petita conversa que hem mantingut amb Magí Mestre, Carles Busquet, nou entrenador del Club Patí Sitges, del primer equip per la temporada que ve. Un ràpid apunt de rugby, perquè l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges ha quedat en setena posició del Campionat d'Espanya, que s'ha disputat aquest cada setmana a Múrcia. En el darrer partit es va imposar amb el Ciències de Sevilla per 17-7, per tant, setens classificats a 34 equips. Fantàstica l'aportació d'aquest Rugby Club Sitges sub-16 en aquest Campionat d'Espanya. També recordem que han partit de la ronda prèvia de Copa Catalunya de Futbol Sala, l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges ha quedat eliminat, ja que va perdre 5-4 davant l'Argentona. Per tant, presència més aviat curta també la de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges en aquesta Copa de Catalunya de Futbol Sala. Ho hem de deixar aquí, menys un minut i arribem a les 5. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres. A vostès també moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Recordin que tornem dimecres a partir de les 4 de la tarda en una nova edició de la tertúlia Pilotes Fora. Que acabin de passar, per tant, un bon dilluns. Adéu-siau.